Bé, amb això us he explicat això perquè ara entrem al Miguel de Cervantes. Però Miguel de Cervantes, sense saber que es tradueixen, que es canvien els llocs de peu d'impremta, els noms dels autors, que hi ha una censura, que s'esporguen els llibres, doncs us pensaríeu que també, com us comunicava abans, que faig prestidigitació. I tampoc és la meva intenció. Diu Gregori Maians, que és el primer que fa la primera biografia sobre Cervantes 100 anys després que s'hagués mort, que després de Cervantes de mort moltes pàtries se la fillen. Esquíries diu que és seu, Sevilla li nega aquesta glòria i la vol per ella, Lucena té la mateixa pretensió, cada un alega dret i cap no el té. Cap de les ciutats anteriors no s'ha conservat cap rastre de la seva vida allà, de la vida d'en Cervantes allà, ni descendents, ni els seus escriptors il·lustres esmenten que en Cervantes va ser fill allà, però a tot un seguit de llibres apareixen que Cervantes és de Sevilla, que és de Granada, que és de Còrdoba, que és de Lucena, que és d'Alcalà, per en Maians hi ha un silenci estrany sobre el seu lloc de naixement, perquè en Cervantes diu, com a molt va dir que era hidalgo, sense afegir cap circumstància que indiqués el seu solà. En Maians escriu que tinc per cert que la pàtria de Cervantes fou Madrid, fonamentant-se en un poema del viatge al Parnàs que diu adiós, dije a la humilde choza mía, adiós Madrid, i que conclou hoy de mi patria y de mi mismo salvo, per la qual afirmació en Maians creia que en Cervantes havia de ser de Madrid. Però també és molt interessant adonar-nos que en Maians, que és el primer biògraf d'en Cervantes, escriu 119 anys després i no sap res, i tot és un misteri. I jo també dic, imaginem-nos avui dia que un erudit en literatura o en llengua catalana volgués fer la biografia de mossèn Cinto Verdaguer, que ara va morir fa més o menys 100 anys, i no se'n sabés res. La cosa és impensable avui dia, i també era impensable al segle XVI, que un dels més grans erudits, amb una de les biblioteques més interessants que hi va haver al segle XVII, que després expulgada també per l'Inquisició, no sabés absolutament res d'en Cervantes, però que tot i així ell volgués fer la seva biografia. En un altre indret d'aquest mateix viatge al Parnàs, en Cervantes escriu: estando yo en Valladolid, trajeron una carta a mi casa. Per tant, fins a fa un moment ens deia que casa seva era de Madrid, ara en una altra obra ens diu que ella és de Valladolid, diu, amb la qual cosa doncs veiem que Cervantes es contradiu ell mateix. Però el mateix que deia en Maians pels altres pobles serveix també per Madrid, perquè tampoc no hi ha res a Madrid. De fet, avui dia no hi ha ningú que esmenti Madrid, ni cap lloc de naixement, ni com a lloc de la seva família, ni res. I acabem de veure com en Cervantes ens deia també que era de Valladolid. És a dir, Cervantes va morir el 1616. El 1737, en què escriu en Maians, feia només 19 anys de la seva mort, i 100 anys després de morir, el seu primer i més documentat biògraf tampoc no sabia on havia nascut. O ho sabia, per això va escriure la biografia, però ja va sortir també arreglada. També en una informació feta al G davant de fra Joan Gil, datada el 10 d'octubre del 1580, Cervantes assegura dues vegades que és natural de la vila d'Alcalá de Henares a Castella, i el present estant en aquest al G, rescatat per marxar en llibertat. O sigui que ell assegura el 1580 que és d'Alcalá de Henares. Ara bé, en uns plets també de finals del segle XVI, ell mateix confirma que és fill de Còrdoba. Per en Joan Canavaggio, a la seva biografia Cervantes, publicada el 2003, afirma que el seu silenci sobre els seus orígens cordobesos, la seva negativa a indicar el seu propi ofici, esbossen una penombra que torba l'historiador. Ara, a més de la dificultat de saber on havia nascut, per en Canavaggio resulta impossible fer llum plena sobre les seves ascendències. Un dels biògrafs més importants d'aquests darrers temps sobre Cervantes diu que és impossible saber la seva ascendència. I a finals del segle XIX, el 1878, Nicolás Díaz de Benjumea publicava La Verdad sobre el Quijote, novíssima història crítica de la verdad de Cervantes, i afirmava que una gran varietat de passatges de les seves obres han quedat encoberts sota alguna disfressa, sobretot molts dels materials importants per a la formació de la seva biografia. I assegura sorprès que Tot i que el més important per escriure la seva vida és donar compte del seu passat i família, en Cervantes no va voler-ho deixar consignat. Encara més, tingué el propòsit deliberat de fer-ho així. O sigui, ell es pensa que és en Cervantes el qui va ocultar totes les dades referents a la seva vida i se'n queixa, eh? I ara nosaltres sabem que no necessàriament havia de ser el mateix Cervantes qui ocultés els seus rastres biogràfics, perquè seria absurd que una persona que escriu per tenir un reconeixement públic, que ja el té en vida de jove, ja de gran, és conegut internacionalment i Shakespeare fins i tot teatralitza aspectes de la seva obra, i que ell intenti amagar el lloc on era, oi? Amb la qual cosa, doncs, sembla que Benjumea reconeix que hi ha hagut una intenció deliberada a l'ocultació del seu passat, com jo crec i defenso. Modernament, l'Andrés Trapiello, el seu Vida, les vides de Miguel de Cervantes, editada el 93, diu que Cervantes és molt més de Cervantes, és molt més el que ignorem del que sabem. I sobre els seus orígens apunta: aquesta dada tan senzilla, que Alcalá de Henares sigui la pàtria d'en Cervantes, ha costat segles de dilucidar-ho. Hi ha hagut disputes, els erudits han llançat ganivetades en els carrerons dels seus butlletins, alguns copiaren fins i tot falses proves. Assegura també que la pàtria d'en Cervantes ha estat successivament al mateix temps Alcàsser de Sant Joan, Consuegra, Sevilla, Lucena, Madridejos, Herencia, Madrid, Toledo o Alcalá de Henares, i conclou: Cervantes, que té bona memòria pels detalls exactes, no ens digué mai el nom del seu poble, una cosa que també resulta curiosa. De vegades, fins i tot, menteix sobre el seu origen i jura, per tal de beneficiar una causa o un veí, haver nascut a Còrdoba. Es confessà sovint veí d'Esquívies, de Toledo, de Sevilla, de Madrid, però d'Alcalá, d'Henares, no en diu res. Com el seu propi personatge Quixot, en Cervantes sembla haver avalat el nom de la seva pàtria a fi que en els segles venidors se la disputessin tots els llocs de la Manxa. No ho sembla, no? Evidentment va ser així. Que és com dir que algú ha amagat aquest lloc perquè en el futur se'l considerés castellà. El que no es pot negar és que realment hi va haver algú de carn i ossos a Alcalá de Henares, dit Miguel de Cervantes. Hi ha la documentació i sembla que aquest personatge va existir, però la biografia d'aquest Miguel de Cervantes no s'acorda en absolut amb la del nostre autor. De la mateixa manera que, tal com he demostrat en diversos llibres i articles, hi va haver dos Cristòfols Colom, un de genovès, plebeu, analfabet, llaner, i un de català, noble, cultíssim i home d'estat, també hi ha hagut un desdoblament en la personalitat d'en Cervantes. Tenim el Cervantes documentat d'Alcalá de Henares, fill d'un poble metge de poble, que en el moment de la seva mort, a través de l'inventari de béns que se li va fer, només tenia 3 llibres, 1, 2 i 3. I un, en canvi, i per una altra banda, tenim un Cervantes cultíssim, militar, vinculat a la cort reial, que parla de filosofia, que parla dels clàssics, de la patrística, que té un argot notarial, judicial, amb els coneixements un home, llegiu el Quixot i després, o si ja l'heu llegit, després en podem parlar, no? Que sap absolutament de tot i de temes que es necessita anys d'aprenentatge. D'acord amb els documents de l'època, la filla gran de Miguel de Cervantes, Isabel de Saavedra, era analfabeta. Per l'Andrés Trapiello, amb prou feina sabem res dels seus avis, i encara amb moltes llacunes. Els seus avis materns foren llauradors d'Arganda, Argamasilla, Barajas o algun altre poble proper a Madrid, llauradors acomodats de l'època, és a dir, més aviat pobres. O sigui que un dels literats més grans de tots els temps era un fill d'analfabets. En canvi, el mateix Cervantes, el 21 de maig de 1590, envia un memorial al Consell d'Índies on demana un ofici a les Índies, dels 3 o 4 que al present estan vacants, que l'un és la comtadoria del nou regne de Granada, la governació de la província del nou regne de Granada, la governació de la província de Soconusco a Guatemala, o el comtador de les galeres de Cartagena o corregidor de la ciutat de Paz. Fixeu-vos, ell vol un d'aquests oficis. Diu: perquè el seu desig, diu, és continuar sempre al servei de vostra majestat i acabar la seva vida com ho han fet els seus avantpassats. O sigui, els seus avantpassats al servei del rei. O sigui, tenim, per una banda, que l'escriptor ens diu que tots els seus avantpassats han estat a la cort, han treballat en la cancelleria reial, amb càrrecs reials, àulics i a la cort, i en canvi tenim el Miguel de Cervantes, fill de ramaders i pagesos i llauradors. Segons Entrepielo, resulta difícil determinar si en Cervantes tingué, mentre estigués a Sevilla, tracte amb literats. Efectivament, els tingué amb llibres. I això és cosa provada, perquè el seu nom apareix a la subhasta que es feu dels béns d'un bibliòfil i dilatant, en què comprà 4 llibres daurats de lletra francesa i una vida de Santo Domingo, tot per l'elevada suma de 500 ducats, 187.000 barabadissos, més del doble del que la seva dona havia heretat de la seva mare. Què feia un home com Cervantes gastant-se els diners en aquests 2 tomets luxosos, es pregunta Entrepielo, eh? És una cosa que ens suspèn. No és fàcil imaginar-lo tan proper aquest luxe si la seva vida no distava de la misèria ni de les fatigues, entre mossos de quadra, posaders barbàrics, hidalgos del no-res. Segons en Jean Canavaggio, a qui costa moltíssim lligar tota aquesta informació entre els analfabets i els cultes que té d'en Cervantes, d'una forma lògica i amb un ordre cronològic més o menys racional, segons ell, doncs, tal vegada arribi un dia en què es descobreixi que hi hagué 2 Miguel de Cervantes. Bé, el dia ha arribat i ara jo us ho explico. Miguel de Cervantes, si fos castellà, si realment, com sabem, que estava a la cort, estava educat també per Castella, per tenir una mena de vincles sentimentals amb la reialesa, la noblesa, que en el fons era la seva casa, hauria de tenir també una visió positiva de Castella i dels espanyols. Però en canvi a la Casa de los Celos escriu: este español me atosiga, que siempre aquesta nación fue arrogante y porfiada. Diu, mira, com a mi, tu. El Persiles i Segismunda hi llegim: y este nuestro bárbaro español, en cuya arrogancia debe estar cifrada la valentía de todo el orbe. Si diu, es pensen que tota la terra s'aguanta per la seva arrogància, eh? Mira, quines coses, tu. Molts de nosaltres també ho pensem, eh? Segons Américo Castro, el feix de prejudicis o preocupacions que Cervantes projectava sobre Espanya il·luminava especialment aquestes notes de desmesura que tant havien de ferir la seva pupila: arrogància, gust per la fatxenderia i la vanaglòria. Els estrangers havien començat a posar de relleu aquest aspecte del caràcter espanyol, amb la qual cosa ens està dient que molt possiblement Cervantes també podia haver estat estranger, perquè està dient el mateix que els estrangers, que hi ha un caràcter espanyol que en el fons no s'ha de confondre amb tots els espanyols, sinó que s'ha d'identificar amb el caràcter castellà, perquè després veurem què diuen Cervantes dels que no són castellans, no? I ell diu que estava terriblement ferit per l'arrogància, la fatxenderia i la vanaglòria dels castellans. I Morel Fatio ha escrit que la condició de Don Quijote, diu, crec que constitueix la principal intenció del llibre, la crítica de l'hidalguisme, la plaga de la societat espanyola que Cervantes millor que ningú ha sabut mesurar fins al més profund. O sigui que aquest autor pensa que el Quixot és una crítica feroxa de l'hidalguisme. No costa massa endevinar-ho, tampoc. I afegiríem l'hidalguisme, les classes dirigents i la reialesa, perquè el Quixot sovint es pensa que és rei ell mateix, es pensa que és rei, i algunes atribucions i coses que atorga Sancho només les poden atorgar els reis, com una governació. Els governadors generals només eren nomenats directament pel rei. Contràriament al que pensava la majoria d'escriptors castellans, Cervantes està en contra del manteniment de Flandes a qualsevol preu, i en Castro considera que potser era partidari Cervantes del que anomenaríem avui una política mediterrània, o sigui, una política basada en els trets de la monarquia i dels comtes de Barcelona i de la monarquia catalana, no? Que era el seu objectiu, no era conquerir Flandes, sinó que era tenir un equilibri dintre el Mediterrani per aturar l'avanç dels turcs i dels musulmans. Elogis a Catalunya. Si en Cervantes fos castellà, hauria fet elogis a Castella. Ja hem vist com tracta els castellans. Anem a veure què diu dels catalans. Què diu? Que som uns nazis? Què diu? Que som uns obcecats per la pròpia identitat? Que fem fàstic de tant que parlem la nostra llengua? Que confonem el món amb el límit del nostre nas o del nostre llombrigo? Seria el normal que digués un escriptor castellà, com deia Quevedo. Quevedo, recordeu més o menys, que diu que mentre hi ha piedras per los caminos i catalanes en Catalunya no habrá paz en el mundo. No diu exactament això, però diu quasi d'una manera molt semblant. Si algú sap la citació textual, doncs també ho agrairia que m'ho comuniqués.
Ladrones de tres brazos.
També, ladrones de tres brazos. Vuestra revolución no es por el fuero, sino por el huevo. Diu, la revolució de 1640, diu, no és... La voleu fer passar com una revolta ideològica i política, però no. Sou uns miserables per gana, el foteu. Bé, Quevedo marca molt els catalans i té, diguem, una mena d'elogis que s'acaben confonent amb insults. I, aleshores, què diu Cervantes, aquest castellà tan castellà d'Alcalá de Henares, de Madrid, de Valladolid, de tot arreu, aquest castellà que té el do de la ubiqüitat de naixement? Què ens diu? Diu, els cortesos catalans, gent enutjada, terrible, pacífica, suau, gent que amb facilitat dona la vida per l'honra i per defensar-les amb dues, a la vida i a l'honra, s'avancen a si mateixos, que és com avançar-se a totes les nacions del món. O sigui, que si els catalans s'avancen a totes les nacions del món, és que fem una lliga, és que quedem a dalt, ens avancem a totes les nacions del món, i per Cervantes Catalunya és la millor nació del món. Però qui dona la vida per l'honra? Els bandolers. Per això després entrarem en el posat dels grans elogis a Roca Guinarda. Imagineu-vos avui Felipe González que digués: ETA se avanza a todas las naciones del mundo porque dan la vida por la honra y para defensarlas a la libertad de Euskadi, el pueblo vasco se avanza a todas las naciones del mundo. Ja heu rigut, però és que en Cervantes ho diu, i ho diu dels catalans. Arrisquen la vida, però com arriscaven la vida? Posant-se a un peu en un precipici que caic, que no caic? No, els catalans arriscaven la vida agafant les armes i lluitant contra l'opressió espanyola en tots els àmbits de les seves dependències a Catalunya, no? Els llocs tinents, l'or que arriba d'Amèrica, els cobradors d'impostos, els nobles castellans, els col·laboradors, els batlles generals, els virreis, tot això eren el punt de mira del bandolerisme. I per això arriscaven la vida, doncs en Cervantes ho valora. Agustín de Amezúa, a veure, aquí no ho tinc l'obra, però sí, és un llibre que es diu Los orígenes de la novela, parla dels orígens de la novela a través de les novel·les exemplars, de com les novel·les exemplars han constituït l'origen de la novel·la moderna, ens diu: de cap altra província d'Espanya ni dels seus habitadors va escriure en Cervantes tants i tan calorosos elogis que tal vegada siguin alguna cosa més que un tòpic literari i responguin més aviat a records personals seus, a una íntima gratitud per esdeveniments ocorreguts en aquella ciutat o regió, de Barcelona o Catalunya, de molt cars records per ell, però que avui dia desconeixem totalment. O sigui, el senyor Mesúa ja ens diu, hi ha alguna cosa que vincula Cervantes amb Barcelona i Catalunya que li fa que en parli tan bé, però que avui dia n'hem perdut el rastre. De Barcelona diu Cervantes a les dues donzelles: els admirà el formós lloc de la ciutat i l'estimaren per la flor de les velles ciutats del món. Honra d'Espanya, empara d'estrangers, escola de cavalleria, exemple de lleialtat. Semblant allò que deien dels castellans, oi? Tot el contrari. De València n'exalta la grandesa del seu lloc, l'amenitat del seu entorn i finalment tot allò que la fa formosa i rica sobre totes les ciutats, no només d'Espanya, sinó de tota Europa. El Quixot, capítol segon, llibre tercer. O sigui que per Cervantes la ciutat més guapa d'Europa no és la que ell va néixer, ni cap de la capital de més pròxima, ni Valladolid, ni Madrid, ni Granada. És València, és la ciutat més guapa d'Europa. Què diu de les valencianes? En lloa també la formosor de les dones. Jo he estat a València, no sé, que alguns valencians, hi ha dones guapes, però no tant, hem perdut aquí. Potser és que n'hi ha moltes de castellanes, no ho sé. Però jo, et passeges per València i, és clar, no t'has de... No m'he fixat bé. Bueno, jo hi vaig anar, jo hi vaig anar i mirava perquè ja sabia que havia de passar alguna cosa, però sí que n'hi ha, però potser no tant, com ens diuen Cervantes. Però Cervantes ens diu que lloa la formosor de les dones, la seva extremada netedat i graciosa llengua, amb què només la portuguesa pot competir en ser dolça i agradable. O sigui que per en Cervantes, la llengua catalana només té una competidora en dolcesa al món, que és la portuguesa. Castellana sembla que no era, deuria ser agra, perquè no ho comenta, eh? Per la qual cosa, en Francesc Martínez i Martínez opina que un fill d'aquesta terra no en prodigaria lloances majors. O sigui, ni un valencià diria majors lloances de València i de la llengua. Per tot plegat, l'Américo Castro escriu que és notable que la major atenció de Cervantes i la seva simpatia vagi cap a les regions no castellanes. Curioso, és curioso. Cervantes ataca també la persecució religiosa perpetrada per la monarquia castellana en boca d'un morisc que es diu Ricot, no es diu Ricacho ni Ricachón. Aquest morisc es diu Ricot i quan el fa parlar es troba a Barcelona fugint, camuflat, fugint de la persecució morisca. I Ricot diu, Ricote en el text, ja us dic, no és Ricacho ni Ricachón. Curiosament, l'arrel del nom d'aquest morisc és una arrel catalana, Ricot. Diu, el que em té admirat és no saber per què se n'anà la meva dona i la meva filla abans a Barberia que a França, on podia viure com a cristiana. Teneu, no? O sigui, per què la meva filla se n'ha anat a d'altres països per viure com a cristiana? Per què ha hagut de marxar d'un país cristià com és Espanya a d'altres països per poder viure com a cristiana? L'Américo Castro, que se n'adona de l'objecció d'en Ricot, ens diu, sense cap mena de dubte, aquesta afirmació implica la contrària respecte a Espanya. O sigui que a Espanya un cristià no podia viure. És un altre atac a les lleis espanyoles i a la persecució que es feia sobre els cristians normals. I segons Rosencrantz, Cervantes era un verdadero espanyol, però l'espíritu crítico que en él se albergava, el genio reformador que le animava, eren ajenos a su patria. O sigui que no tenia res a veure amb... Anem a veure, sí, això simplement era, algú ha dit, sí, Cervantes és el menys castellà de tots els escriptors castellans. La següent és de dir que és català, no? Però diguem que el que s'ha atrevit a més s'ha atrevit a dir que Cervantes és el menys castellà de tots els escriptors castellans. I quan jo he parlat de les meves recerques amb algun professor de llengua i literatura catalana que sintonitzava una mica amb el que jo feia, sempre que ningú no s'hagi d'enfadar ni hàgim de cridar l'atenció doncs deia que és normal que a Castella hi havia escriptors castellans en contra de Catalunya i escriptors castellans a favor de Catalunya, i ell pensava que Cervantes era un escriptor castellà favorable a Catalunya, i ho deixava així. A veure, algú sap dir-me algun escriptor castellà favorable a ETA, sisplau, o favorable a la independència de Catalunya, sisplau, uns quants, amb 8 o 10 jo faria, així, reconeguts, Jiménez, com en Jiménez Los Santos, o un filòsof, no rigueu, sisplau, o un filòsof com Fernando Sabater. Algú coneix? Algun grup? Qui? Herrera de Miñón, no? Algú més? Suso de Toro és gallec, compte. Aleshores, aquí també ens passava igual. Algú més?
Alfonso Ucía. El Quixot també està a la catalana, com és?
Ja en parlarem. Això torn de pregs i preguntes. Jo ara faig les preguntes jo, després ja en parlarem. No, és curiós perquè veig que no m'heu abassegat amb respostes. Bé, avui dia les coses no són tan clares com al segle XVI eren més clares, perquè Catalunya no era una regió, una província o una comunitat autònoma de Castella. Això ho hem de tenir clar. Per tant, avui dia ens podríem confondre, però aquella època no. Aquella època els fets eren molt clars, i una ideologia anticastellanista és que no eres castellà, i una política filocatalana és que eres castellà, i això passa sempre. Sobretot als finals del XVI, que passa que amb Felip II, ja ho hem vist, tanca les fronteres, llibres inquisitorials, persecució dels intel·lectuals catalans, obligar a imprimir llengua castellana, i sobretot en aspectes jurídics, doncs els inquisidors fan tancar més d'una vegada a tots els diputats, que és com dir els consellers de la Generalitat de Catalunya, els fan tancar. Hi ha unes estiris arronses terribles i Felip primer de Catalunya i Aragó fa de capital Justícia d'Aragó perquè no vol donar-li un funcionari seu que s'ha anat de Madrid perquè no volia complir segons quins preceptes reials, perquè les lleis d'Aragó no ho permetien, i se'n va a Aragó i el demana que el defensin, i el Justícia d'Aragó intenta defensar-lo, i aleshores el rei el fa de capità i posa dit un governador, un virrei nomenat a dit per Felip, pel rei. No deixa de ser curiós que Sancho també és posat per dit a l'Ínsula Barataria com a governador, i aquesta Ínsula Barataria és Aragó també, entre d'altres coses, després ho veurem. Però és que Cervantes i el governador i el virrei, i el Justícia d'Aragó eren parents. Aleshores, tota aquella conya de Cervantes i l'Ínsula Barataria tindria sentit si realment el context històric fos paral·lel o confluent amb el context literari.